La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Sis minuts que passen de les 4 de la tarda i avui ens posem seriosos a la caravana perquè avui volem dedicar tota una hora d'aquest programa a aquelles notícies que ho han estat, que han ocupat grans planes de diaris, primeres hores de les principals cadenes de televisió i de ràdio del país, perquè és evident que som en campanya electoral i que el focus, ara, és sobre les municipals de Catalunya i a la resta de l'Estat. Però sovint, per entendre el món, per saber on som i cap a on anem, cal saber d'on venim i com està tot allò que en el seu dia ens va preocupar. Dèiem que enguany és un any d'eleccions, a l'espera de la convocatòria per unes eleccions generals que ja se'n sumen. El 28 de maig, però, hi haurà municipals a les 17 comunitats autònomes de tot l'Estat i encara, a 12 d'elles, també seran autonòmiques, eleccions de caire autonòmic. Aquest és el cas de Canàries, per exemple, el primer cas que volem tractar avui i que va ocupar grans portades i hores de televisió i imatges en directe per l'erupció del volcà de La Palma. I en volem parlar ni més ni menys que amb ell. Pedro Montesinos, director de 7.7 Ràdio La Palma. Muy buenas tardes, bona tarda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Pedro, ahora lo decíamos, desde este programa hoy estamos tratando algunas de las noticias que ocuparon grandes titulares, incluso imágenes conectadas las 24 horas y la primera parada que queríamos hacer era obligatoria en La Palma, donde el volcán nos dejó a su paso unos números devastadores. Se registraron más de 2.600 edificaciones completamente destruidas, cubrió más de 1.200 hectáreas de terreno, ganándole unas 50 más al mar con nueva tierra firme, más de 7.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares y sus negocios. Déjame preguntarte primero de todo, Pedro, ¿cómo está La Palma día de hoy, año y medio después de la erupción del volcán?
Pues quizá las situaciones más hirientes a estas alturas, las más complejas, son las que presentan los vecinos de dos enclaves del litoral que aún no han podido regresar a sus casas por la presencia de gases en la zona. Son los enclaves de Puerto Naos y La Bombilla, que probablemente estén alejando a 2.200 personas de sus hogares. Un hotel de la cadena Sol también está cerrado a cal y canto por esa presencia de gases. El tema está en los juzgados ya, porque los vecinos consideran que nadie les puede impedir el paso a sus viviendas. Y después otro frente muy duro que está un poco, digamos que abierto y sin resolver, es el centenar de personas que continúan viviendo en hoteles porque se ha sido incapaz de generar soluciones habitacionales para ellos, ¿no? Con lo cual, esos dos frentes son los más conflictivos y hay un tercero que, siendo una solución, está haciendo mucho daño en La Palma, que es el hecho de que se hayan activado soluciones como contenedores que se utilizaban en embarcaciones en alta mar como viviendas provisionales. El vivir en un contenedor reparado, repintado, pues es algo que, bueno, algunos colectivos consideran que es un golpe a la dignidad del vecino de la zona y no se acaba de ver como una buena solución, ¿no? Yo te diría que esos tres frentes son los más duros, aparte de que se falsean las cifras, fundamentalmente por parte de quien hoy opta a renovar cargos en la administración, ya sea regional, insular e incluso local. No ha llegado todo el dinero del que se habla. Siempre se entremezclan y se lleva a escenas de confusión las cifras. Por ejemplo, el consorcio de seguros se mezcla con cantidades de dinero público. La Palma, que si bien ha recibido planes de empleo para actuar sobre el devastador golpe del volcán, acaba generando otros problemas, que es que pues gente acaba abandonando sus trabajos para acabar en esos planes de empleo porque las condiciones son más ventajosas. Falta control, ¿no? Es algo tremendamente diverso en cuanto a los frentes que hay abiertos y que desde luego llevan a la gente a un éxodo masivo que se está produciendo en la isla de La Palma. Yo te diría que pueden haber abandonado La Palma 4 o 5 mil personas ya, ¿eh?
Wow. Pedro, te quiero preguntar, porque preparando esta entrevista he leído algunas de las informaciones que se han publicado y quiero que me confirmas o me desmientas algunas cosas, como por ejemplo que fuentes del gobierno canario ya sabían que podía suceder lo que sucedió con el volcán meses antes a través de estudios de expertos a los que no hicieron caso.
Mira, todo esto está sometido ya a los tribunales de justicia ordinaria. Por ponerte ejemplo, para que tengas una idea, no se cambió el semáforo, con lo cual el semáforo amarillo permaneció hasta la erupción, con lo cual no hubo evacuaciones. Tú imagínate que en vez de las 2 de la tarde, que es cuando erupciona Tajo Gaite, la erupción se hubiese producido a las 3 de la madrugada, por ponerte un ejemplo, con toda la gente en la zona durmiendo. Imagínate lo que hubiese pasado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que ocurrió a las 2 de la tarde, a las 3 horas de Cataluña, por ejemplo, y a partir de ahí, pues la gente pudo salir, pudo huir, pudo ser evacuada, ¿no? Si a esto unimos lo que tú comentas, que había pues información muy, muy certera en clave de vulcanología en los días, en los meses previos a la erupción, pues yo creo que se tardó en actuar. Se tardó en actuar, se tardó en evacuar, porque no te olvides que esto no ha costado vidas humanas, pero sí se ha llevado por delante la vida de centenares de animales que, por ejemplo, no pudieron ser evacuados, ¿no? Porque cuando te obligan a salir de casa, pues igual te dejas por detrás las mascotas, ¿eh? Y sobre todo, no las mascotas, que igual la puedes meter en un coche y llevártela, pero sí el ganado, es una zona de tradición ganadera, de cabras, de vacuno, ¿me entiendes? De algunos animales que transportarlos es mucho más complejo por su volumen, porque necesitas el vehículo adecuado, con lo cual pues aquí estamos hablando también de un daño que muchas veces no se contabiliza. No sé si recuerdas aquellos perros rescatados de un estanque vacío.
Sí, señor.
No sé si recuerdas que un grupo de jóvenes saltándose un poco las indicaciones de las autoridades, rescataron unos perros de un estanque donde estaban pues literalmente abandonados, que se les estuvo poniendo algo de comida a través de un dron, con lo cual es tan variado el escenario, tan complejo, que en La Palma hemos vivido situaciones que son para escribir un libro en cuanto a intentar que se acerquen lo máximo posible a la realidad, que muchas veces ha quedado distorsionada. Y yo tengo la sensación de que quien mayormente la ha distorsionado ha sido la clase política, ¿eh?
Pedro, ahora me decías, no ha habido víctimas mortales por lo que hace a las personas, pero creo que he leído hace unos días que sí se ha certificado la primera víctima mortal por el volcán, por inhalación de humos, ¿puede ser?
Bueno, sí, es verdad que hubo un fallecido en la zona de Las Manchas, pero también es verdad que nunca se dejó claro que estuviese vinculado a una inhalación de humo. Pero es probable, desconozco si ya el resultado está, es probable que tu análisis se ajuste a la realidad, porque es verdad que hay una persona, concretamente un vecino de la zona de Las Manchas, que falleció. Se especuló en principio con un problema cardíaco, con posterioridad por inhalación de humo, de gases, ¿sabes? O sea que bien, es verdad, y te agradezco la precisión, que sí es probable que haya alguna víctima, en este caso la que tú comentas, pero lo que yo igual me expliqué mal, quise matizar que en el momento de las evacuaciones, afortunadamente en aquel momento no se produjo ninguna víctima,
exacto,
¿no? Pero sí víctimas, por ejemplo, de animales, ¿no? Animales se perdieron una barbaridad, una cantidad incalculable de animales de las zonas, ¿no? Porque, bueno, tú ya dabas las cifras de viviendas, de explotaciones, de industrias que, bueno, fueron literalmente arrasadas y la evacuación de los animales solo se pudo hacer parcialmente.
Enseguida te pregunto por otras valoraciones, Pedro. Antes sí que quiero preguntarte, porque también he leído que se han dado las primeras licencias de edificación en la zona. ¿Eso quiere decir que ya se ha podido empezar a construir o todavía no?
Mira, yo te diría que son noticias, son una especie de, permíteme la expresión, de globo sonda. Uh-huh. Tú puedes conceder licencias para construir, pero son zonas que están sometidas a protección. Son zonas que están sometidas en estos momentos a expropiaciones. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el escenario es tan diverso que yo puedo tener una licencia para construir, pero igual, del dicho al hecho, hay un trecho considerable. Por ejemplo, por las altas temperaturas. Las altas temperaturas en algunas zonas de colada pues han impedido que algunas licencias realmente puedan concretarse. Es decir, tú tienes la licencia, pero la concesión de la licencia no te lleva automáticamente a la construcción. Sí. ¿Por qué? Por lo que te comento. Pues porque hay zonas donde realmente no puedes actuar porque hay un proceso judicial sobre incluso el trazado de una carretera. Por ponerte un ejemplo, se ha trazado una carretera sobre las coladas para dar acceso a una determinada población que había quedado aislada. Pues los propietarios de esas zonas por donde transita la vía, pues están en condiciones de demandar a quien trazó la vía, no por un lugar autorizado, porque aún no se habían producido las expropiaciones, amparándose en la famosa declaración de emergencia, ¿no? Sí. Con lo cual, el tema, repito, es tan complejo, tan variado, que te puedes encontrar de todo. Es decir, una concesión de una licencia, como bien tú comentabas, no forzosamente lleva a la construcción de un inmueble, sino tienes un permiso que cualquiera sabe el recorrido que tiene. Sí.
Antes me decías que las ayudas prometidas no han llegado del todo, que han sido insuficientes, y creo que ha habido también alguna manifestación en ese sentido en La Palma, ¿no?
Sí, hay colectivos que obviamente juntan a afectados por la erupción volcánica de Tajo Gaite y que se han ido organizando en plataformas, en asociaciones, para pelear por sus derechos. Y evidentemente uno de los ejes tractores de estas movilizaciones, de estas manifestaciones, ha sido el no poder contar con ayuda, el no poder contar con cantidades que te permitan rehacer tu vida, ¿no? El no tener, de alguna manera, pararrayos para una situación que puede pasar porque hayas perdido tu vivienda, porque hayas perdido tu trabajo, porque hayas perdido tu modo de vida o simplemente el lugar donde estabas residiendo, ¿no? Y así sucesivamente, o que puedas estar, que esas zonas puedan estar aisladas, que tú puedas no llegar a ellas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de ese pulmón turístico que es Puerto Nao, sí, donde realmente hay un sinnúmero de empresas, desde bares a hoteles, pasando por bazares, por, bueno, fundamentalmente todo lo relacionado con el sector turístico, que no pueden abrir por esa presencia de gases, que está también, obviamente, sometida en estos momentos a un proceso judicial. Sabes que estos días los vecinos de esa zona le han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la adopción de medidas cautelares que les permitan entrar a las viviendas, porque hay quien comenta, y lo han avalado con informes científicos, que se pueden gestionar los gases a través de los correspondientes medidores, y no es que estemos hablando de lo que ha utilizado la administración, que es el concepto incompatibles con la vida, que no se puede, vamos, vivir en la zona. Los vecinos están convencidos de que sí pueden vivir en la zona, que los gases no son letales. Y te pongo un ejemplo, ¿eh? Se han llevado hasta allí estos días, en un acto de desobediencia civil, a periquitos, pajaritos en jaulas, y han podido comprobar que los pájaros no mueren. Cuando un pájaro no muere, pues evidentemente algo no cuadra. No es que estemos en una zona que sea incompatible con la vida si un pajarito en una jaula permanece días vivo.
Claro. Avui estem parlant amb Pedro Montesinos, ell és director de 7.7 Ràdio La Palma. Ho estem fent perquè volíem fer aquest recorregut per les notícies que en el seu dia van ser molt noticiable. Tothom en vam estar pendents i avui dia no tant. Si nos vamos hacia la erupción volcánica de La Palma, recordamos que fue en el 19 de septiembre de 2021 cuando todos nos pusimos delante del televisor, delante de las radios, delante de internet, a ver qué es lo que sucedía con ese volcán, con esa zona volcánica. Tanto tiempo después se ha ido olvidando un poco todo esto. ¿Os habéis sentido un poco olvidados en La Palma?
Sí, los frentes que hay abiertos en La Palma, el apagón mediático ha sido brutal. brutal. Es decir, en estos momentos en La Palma no hay ningún equipo de televisión que no sean los propios de la isla, los propios del archipiélago, pendientes de la evolución de los acontecimientos. Lo mismo pasa con las radios, y lo mismo pasa, bueno, con el conjunto de medios. Hay alguna productora que puede estar haciendo algún documental, pero directo diario no hay, con lo cual pues nos limitamos a lo que podamos hacer las radios locales, los medios locales, y sí es verdad que la gente en general se ha sentido un poco abandonada por los medios nacionales, por los medios que en principio desplazaron todo tipo de despliegues a La Palma.
Recordemos además que en Canarias no solo hay municipales, como decíamos al inicio, el 28 de mayo también se celebran elecciones autonómicas. ¿Hasta qué punto todo lo sucedido con el volcán ha entrado también en campaña electoral?
También, yo creo que sí. Yo creo que estamos en campaña, pero estamos también en una campaña muy marcada por el volcán. Hay fundamentalmente tres municipios, que son El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, que yo estoy convencido que va a haber influencia en las votaciones de lo sucedido con el volcán de La Palma. Y después, no debemos olvidar que las islas, aparte del gobierno autonómico, se gestionan a través de los cabildos, de los conocidos como cabildos, que son gobiernos insulares. Con lo cual también hay elecciones en el Cabildo de La Palma, y yo creo que las mismas van a estar muy, muy marcadas. Su resultado va a estar muy, muy marcado por el impacto del volcán y sobre todo por el post-volcán, por las consecuencias del impacto de este drama que ha vivido la isla y todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El impacto posterior, la huella post-volcán.
Cuando me dices unas elecciones muy, muy marcadas, ¿puede ser que toda esta cuestión pueda decantar la balanza hacia un lado u otro en las próximas elecciones?
Estoy convencido. Yo creo que, a ver, independientemente de la fuerza política que gobierne cada una de las administraciones...
Que recordamos, Pedro, que en las anteriores ya había un resultado totalmente ajustado, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. En el Cabildo de La Palma, de hecho, se gobierna en un pacto, lo que llaman un pacto contra natura. Aquí gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular, después de que ganara las elecciones Coalición Canaria. Los dos partidos menos votados formalizaron un pacto para desbancar al más votado. Yo tengo la sensación de que, independientemente de la fuerza política que gobierne, yo creo que esto se lleva por delante a cualquiera. ¿Por qué? Porque es incapaz de dar soluciones y respuestas, o por lo menos el caso que hemos vivido, los gobiernos han sido incapaces de dar respuestas a la ciudadanía. Es decir, se ha incumplido de forma flagrante, se ha echado el conjunto de medias verdades a los medios y a veces hasta falsedades absolutas, ¿no? Con lo cual yo tengo la sensación de que va a haber novedades, de que evidentemente va a haber revolcón electoral y que en algunos de los municipios, fundamentalmente Los Llanos de Aridane y el Cabildo de La Palma, puede haber novedades, ¿eh?
Mira, los otros medios yo no sé, Pedro, pero nosotros seguro que estaremos al tanto de lo que sucede. Pedro Montesinos, director de 7.7 Radio La Palma, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la caravana de Radio Estel y contárnoslo todo. Un abrazo y mucha fuerza.
Un abrazo para ustedes, bona tarda.
24 minuts que passen de les 4 de la tarda, i deixeu-me dir que si una cosa vam poder seguir en directe va ser el 24 de febrer del 2022 amb l'inici d'una guerra. I, evidentment, parlem de la guerra a Ucraïna, arran de l'inici de la invasió russa el 24 de febrer del 2022. Una guerra, com dèiem, que hem seguit en directe i que ha comportat una crisi humanitària d'altes dimensions i de dimensions molt considerables. Segons dades de l'Alt Comissionat de l'Organització de Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, més de 8 milions de persones s'han refugiat a països de tota Europa per sortir de la guerra i hi ha hagut més de 18 milions de creuaments de frontera al país. Unes dades que, segons assegura la mateixa organització, no acaben de ser del tot precises degut a la dificultat extrema de comptar amb aquest tipus de moviments migratoris enmig d'una guerra que deixa de moment, segons el Centre d'Estudis Estratègics Internacionals, entre 200 i 250.000 baixes a les files russes i una estimació de més de 500.000 d'ucraïnesos, a més de les conseqüències econòmiques pels països implicats i per la resta d'Europa, amb, entre d'altres, l'encariment energètic. Però quan el conflicte ja ha deixat d'ocupar hores i hores d'informació des d'aquest programa, volem preguntar-nos en quina situació es troba tot plegat i per això saludem a aquesta hora a la professora d'Espanyol i cap del Departament de Filologia Romànica a la Universitat Boris Grinchenko de Kiev. Ella és Yulia Pidiprígora. Molt bona tarda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yulia, ¿en qué situación está ahora mismo la guerra en Ucrania? Lo digo porque ha habido un bombardeo contundente en la ciudad de Kiev, si no me equivoco, este mismo martes, ¿no?
Sí, es verdad, pero ahora ya estamos mejor equiparados si comparamos con la situación de hace un año, ¿no? Y nuestra defensa antiaérea funciona perfectamente bien, por eso, gracias a Dios, la capital de Ucrania no ha sufrido daños durante este último ataque.
Y hace más de un año, Yulia, que empezó toda esta guerra que nadie quería, excepto Rusia, parece ser. ¿Qué sentimiento se respira entre la población de Kiev, entre la población de Ucrania?
Pues yo no puedo hablar por toda la población, hablo por mí y por mis amigos, sí, por la gente con la que estoy comunicando cada día, y a menudo sí que lo como reflexionamos, sí, sobre los sentimientos, emociones que sentimos. Entonces yo podría resumirlo en dos palabras: la rabia y el dolor. La rabia por esta guerra, sí, que es injusta y que yo diría que no es una guerra, que es una matanza de verdad, porque Rusia no está guerreando contra el ejército. En la mayoría de los casos está matando a la población civil con estos bombardeos que está realizando durante todo este tiempo, durante más de un año, ¿no? Sí. Y el dolor por los fallecidos, el dolor por los daños que ha sufrido nuestra gente, el dolor por nuestros muertos, por nuestros combatientes y por nuestros niños y por la gente que fue como repatriada, sí, a Rusia de una forma tan poco civilizada, de una forma violenta. Y sí, por eso sentimos rabia y dolor.
Antes lo decía Yulia, que según datos del ACNUR, según datos de este alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, hasta 18 millones de personas han cruzado la frontera entre idas y venidas. ¿Las idas y venidas de los refugiados son constantes ahora mismo en Ucrania?
Yo creo que sí, porque muchas familias están divididas, ¿no? Y entre mis conocidos también hay personas que, por ejemplo, los mayores, sí, los padres están aquí trabajando, pero los niños o los adolescentes siguen con los abuelos o con otros parientes en el extranjero. Y entonces, por eso, no los padres, sino las madres, porque los hombres no pueden cruzar la frontera ahora, ya que estamos bajo la ley marcial y no se permite a los hombres salir del territorio de Ucrania, pero las madres sí que constantemente viajan para visitar a los suyos y sí, a los niños. Pero en mi caso no puedo decir nada porque mi familia todo el tiempo permanecimos aquí, fue nuestra decisión no salir de Ucrania, seguir aquí tratando de ayudar a nuestro ejército en todo lo posible, por lo menos trabajando y pagando los impuestos como mínimo, y también dotando a diferentes fondos para que ayuden a nuestro ejército.
¿La ayuda humanitaria internacional continúa por eso?
Sí, continúa. Creo que sí. Pues hay centros donde los refugiados, porque en Ucrania también tenemos refugiados, no todos salieron al extranjero. Algunos salieron de estas zonas peligrosas, ¿sí? Fronterizas, y llegaron a Kiev o a otras ciudades. Entonces tenemos centros de la ayuda humanitaria para tal gente, donde pueden, no sé, coger algunas cosas que necesiten y tal. Sí. Y esta ayuda de Europa nos ayuda, es de mucha ayuda, perdón por tautología, ¿no? Que lo apreciamos mucho.
Julia, antes lo decíamos, esta es la primera guerra que se ha vivido en directo en todo el mundo. Se han ocupado miles de páginas en los principales medios de comunicación del mundo y poco a poco me parece, o tengo la sensación, que se ha ido hablando menos de lo que pasa en Ucrania, ¿eh? ¿Tenéis un poco sensación de abandono?
Vale, sí, eso es verdad. Yo siento, por ejemplo, que la atención aumenta después de algunos bombardeos, ¿sí? De tal tipo como fue el martes. Entonces, otra vez una ola de noticias en diferentes medios de comunicación, otra vez la atención está centrada en Ucrania, pero la cosa es que nosotros aquí vivimos esta guerra cada día, es nuestra realidad. Es un horror, ¿sí? Decirlo, pero es nuestra realidad cotidiana, que ya vivimos dentro de esta guerra. Pero yo entiendo que otras personas que están lejos de esta situación no pueden estar constantemente pendientes de este tema, porque eso es humano, ¿no? Todos quieren disfrutar de la vida, pensar en sus cosas. ¿Por qué siempre tienen que pensar en... no sé, en las penas de otros, ¿no? Pero claro que de todos modos, sentimos mucho el apoyo de España, por ejemplo, y de otros países europeos, y de verdad lo agradecemos, porque lo vemos por la labor de las embajadas, por todo lo que hacen la gente normal y corriente, que a veces me escribe la gente desconocida de España, que ha oído mi entrevista o ha leído algo en Facebook, en mi página, y me expresa el apoyo, y eso sí que de verdad da mucho ánimo y nos da muchas fuerzas para seguir luchando.
Yo le acepto el martes, que supongo que sí, ¿eh? Pero ya que estamos en radio, yo recuerdo que uno de los sonidos que se nos metió a todos en la cabeza cuando hablábamos de la guerra de Ucrania eran esas alarmas, esas sirenas de posibles bombardeos, ¿no? ¿Siguen sonando día tras día en Kiev?
Sí, claro, cada día las oímos, ¿no? Que a veces esta amenaza aérea pasa pues más rápido, a veces dura unas cuantas horas, pero casi cada día oímos, y oímos sirenas. Este sonido no es nada agradable, quiero decir, pero otra cosa, ya estamos acostumbrados, y esto también, a veces cuando no suenan durante algún tiempo, ya nos preocupamos y qué pasa, y por qué... no hay ninguna sirena, que ya eso nos parece algo raro.
Es duro decirlo, Julia, ¿eh? pero se acaba acostumbrando uno a la guerra.
Sí, la cosa es que nos acostumbramos a esta forma de vivir, ya que no tenemos otro remedio, que nuestra vida así pues resultó, sí, que nuestra vida es aquí y ahora. Entonces no podemos poner nuestra vida en pausa, la seguimos viviendo, y vale, sí, la vivimos dentro de la guerra, y claro que hemos cambiado algunos hábitos, sí, pues algunas costumbres. Claro que sufrimos, claro que lloramos, pero la vida sigue, y lo más importante es no resignarnos, ¿sí? Seguir luchando, seguir esperando que en esta tierra de verdad hay justicia, y la justicia va a vencer.
¿Le veis un final a esta guerra o todavía no?
¿Perdón?
Digo, ¿le veis un posible final a esta guerra?
Sí. Sí, claro, porque si no vemos el final, entonces ¿cómo podemos seguir viviendo? Claro que nos gustaría que este final viniera lo más pronto posible, pero yo también soy realista y entiendo que la guerra durará, y hasta después de nuestra victoria, de todos modos tendremos muchos problemas que afrontar, porque Rusia no desaparecerá en un cerrar y abrir los ojos, ¿no? Que seguirá siendo al lado de la frontera y seguirá como presentando una amenaza para nosotros y para toda la civilización europea. Por eso, y de alguna forma tendremos que también recuperar todos estos daños de la guerra, recuperar la economía, recuperar la infraestructura, y como seguirán los tiempos difíciles, ¿no? Nos esperan los tiempos difíciles, pero estamos luchando por una idea, no sé, por una idea justa, ¿eh? Uh-huh. No hemos atacado a nadie, estamos en nuestra tierra, estamos combatiendo por nuestro derecho, de vivir en nuestra tierra, con nuestra lengua, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y desarrollarnos y ser europeos, porque este es nuestro deseo, ¿no? Mm.
Professora d'Espanyol, cap del Departament de Filologia Romànica a la Universitat Boris Grinchenko de Kiev, Yulia Pidi-Prigora, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies per estar con nosotros en la caravana. Un abrazo muy grande y mucha fuerza.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo incondicional.
Gracias, Yulia, hasta siempre. 36 minuts que passen de les 4 de la tarda. Nosaltres anem a publicitat i tornem amb més notícies d'aquelles que en vam parlar molt i ara se'n parla menys.
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
38 minuts que passen de les 4 de la tarda. Dèiem que avui volíem dedicar tota una hora d'aquest programa a aquelles notícies que ho han estat, que han ocupat grans planes de diaris, primeres hores de les principals cadenes de televisió i de ràdio del país, però que no ho són tant a dia d'avui, o que no hi estem tan pendents, i és que definitivament els temps estan canviant. I encara volíem parlar d'una notícia que un dia com avui, 17 de maig, dia contra la LGTBI-fòbia, havíem de tractar, i és que el passat mes d'octubre, com assenyalava el mateix Ministeri de l'Interior, els delictes d'odi contra l'orientació sexual s'havien disparat i incrementat fins a un 70% a tot l'Estat. De fet, els delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBI són una realitat silenciada, infradenunciada i de gran magnitud. El 29% ha patit assetjament. El 27,5% d'aquest tipus de col·lectiu, discriminació. I el 8,6% ha estat agredit per la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Entre 950.000 persones i 1 milió de persones hauria estat assetjat per aquest motiu. Entre 900.000 i 1 milió haurien estat discriminades. I entre 283.000 i 325.000 haurien estat agredides física o sexualment. Aquestes són les dades de l'Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals d'Espanya. Per parlar d'aquesta problemàtica que hauria d'implicar a tota una societat, saludem també a aquesta hora el professor titular de Dret Civil i director del Màster en Dret de Família i Infància de la Universitat de Barcelona, delegat per Espanya i Andorra de la Comissió Europea de Dret a l'Orientació Sexual, president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i Adolescència i vicepresident de l'associació A Hora d'Onde, el refugi que dona suport als joves rebutjats per les seves famílies per causes LGTBI. Professor Carlos Villagrasa, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i per convidar-nos a participar.
Professors,
en aquesta notícia.
Professor, deia, estem davant d'unes dades preocupants d'augment de la LGTBI-fòbia en la societat espanyola?
Sí, és una dada preocupant, però és un reflex en la realitat i un dia com avui, doncs, para la pena fer-ho públic i, sobretot, conscienciar, no?, en una situació que realment no s'ha erradicat del tot.
Per molt que creiem que ho sapiguem, jo crec que la pregunta no és banal i que l'hem de fer quantes més vegades millor per informar-nos més de tot plegat i de què vol dir tot plegat. Què hem d'entendre per delicte d'odi en general i cap a l'orientació sexual en particular?
Sí, el delicte d'odi ja ho preveu el nostre codi penal i és qualsevol acció que realment va dirigida sobretot a fer discriminació, a denigrar, a agredir a les persones per algun tipus de condició personal, ja sigui per motius racistes, antisemites. El codi penal diu per qualsevol creença, orientació sexual, identitat de gènere, que és el que ens ocupa avui, però en definitiva són aquests prejudicis que van més enllà i que acaben, doncs, manifestant odi cap a persones o col·lectius i denigrant la seva dignitat.
Abans ho dèiem, professor, que hi ha molta infradenúncia. Per què hi ha molt tipus d'infradenúncia en aquest sentit?
Sí, perquè encara aquest prejudici, doncs, té aquest component de vergonya, de no saber si tindrà la persona el recolzament necessari i, per tant, hi ha molta invisibilitat. I això vol dir que el 80% de les agressions que es pateixen de tot tipus s'amaguen. I això és molt preocupant, sobretot, ja que com a president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència, entre l'adolescència, no?, que genera molta ideació suïcida i molts suïcidis, com hem vist i tenim molts exemples que s'haurien de prevenir i evitar, no?
Es poden evitar aquest tipus de suïcidis? La pregunta és com?
Sí, sobretot tenim molt present els indicadors de risc que es poden donar. Està molt a la guait i sobretot també aprofundir també en la educació, en la diversitat i en els comportaments cívics i democràtics. Això és el que ens cal realment, no? No només informar, sinó aconseguir que realment hi hagi una consciència democràtica en el tracte.
Ara ens ho deia, professor, que vostè també és president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència, i un té la sensació que si augmenta aquest tipus de delicte és que les generacions més joves són cada cop menys tolerants. Això és així?
El que fan és el que veuen, i significa que els joves, els nens, els infants i també els adolescents estan prenent accions i comportaments que és el que veuen a la societat adulta. Per tant, si no exemplifiquem nosaltres i donem, sobretot, resposta, doncs creixeran en aquesta situació d'odi, que a més s'està incrementant per les xarxes socials.
Dèiem que també és vicepresident de l'associació A Hora d'Onde, un refugi que dona suport a joves rebutjats per les seves famílies per causes LGTBI. Ens en faríem creus encara de les famílies que rebutgen els seus fills per això?
I tant, ja fa 4 anys així que la nostra presidenta, Gemma Brulles, em va convidar a formar part d'aquesta iniciativa que pensàvem que no tindria ressò i ens van ens va sobtar moltíssim perquè en aquest moment ja estem més de 20 joves que estem atenent de diverses cultures, procedències, però que viuen aquí a Catalunya i que estan patint aquest rebuig familiar, inclús els fan fora de casa, i hem d'estar en contacte doncs, amb serveis socials, amb la DGAI, molt sovint també la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, per donar una resposta clara. No? I això doncs, és també una de les situacions d'aquest quart món que tenim tant al nostre voltant i que és molt invisible.
Professor Villagrasa, com hi posem fre davant de tot plegat? L'educació ha de ser l'eina principal per lluitar-hi?
Sí, però la educació no només formal, no només en els plans d'estudi, sinó una educació integral, és a dir, també no formal, l'educació en la família, la gestió emocional correcta en els conflictes i sobretot detectar i saber actuar de manera preventiva en aquelles persones que presenten aquests prejudicis. És a dir, tolerància zero i, sobretot, donar una resposta efectiva perquè aquestes persones creixin en llibertat, perquè realment la gent que creix amb l'odi també són persones amargades i persones que van en una espiral doncs, dolenta per la seva pròpia vida, no? Pel seu propi benestar. Mm. Per tant, hem de detectar-ho de manera preventiva i actuar i evitar que hi hagi aquest tipus de delictes que, de fet, tenim una fiscalia especialitzada i tot en l'àmbit judicial perquè realment és un problema seriós.
Mm. Clar, el problema, entenc jo, professor, és que si cada cop aquest tipus d'agressions, ja siguin verbals o físiques, comencen a edats més joves, més difícil és de penalitzar-ho judicialment, no?
Efectivament. Hem de tenir molt present que els joves ja tenen responsabilitat penal des dels 14 anys. Però hem de, sobretot, començar a treballar molt, no només amb els centres educatius, ja dic, sinó també amb les famílies, amb el barri, amb el veïnat. I de fet, s'ha de fer una actuació integral, perquè com ja tenim una llei orgànica, la llei orgànica 8/2021, que ara complirà 2 anys, de 4 de juny, i que determina la protecció integral de la infància i l'adolescència davant la violència, i un dels temes violents que detectem és aquest que es produeix per prejudicis LGTBI-fòbicos.
Abans ho dèiem també que l'octubre passat, a l'octubre del 2022, el mateix ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, deien que aquest tipus d'agressions a Espanya havien crescut fins i tot a un 70%, que em sembla una bestiesa. Ja m'agradaria preguntar-li a ell, però com que no podem des d'aquests micròfons ara mateix, li pregunto a vostè políticament si està fent prou.
És una barbaritat i s'hauria de fer reflexionar. Efectivament, l'any 22, l'any passat, va ser el més violent en tota la dècada. I en tota la dècada des del 12 al 22. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar, diem, malgrat tenir una llei com la que he comentat, doncs no és suficient. És com la llei de violència de gènere de l'any 2004. Continuem patint la violència de gènere. Avui, que estem al Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, hauríem de veure que la llei no és suficient, que hauríem d'establir mesures efectives, més enllà de la llei, educatives, integrals, i que realment serveixin per reduir la violència. Per tant, no ho estem fent bé.
Doctor, per últim, ara, ara parlarem amb la doctora Judit Villar, és responsable de la Unitat de Vacunació Internacional de l'Hospital del Mar, i ho dèiem perquè avui fèiem un repàs de totes aquelles notícies que van ocupar grans portades als diaris, als mitjans de comunicació, i que a dia d'avui ho són menys, i volem parlar amb ella de la famosa verola del mico, que ens va espantar tant a tots, i ara ningú en parla. Una verola del mico, això sí, que va causar molts prejudicis precisament a la comunitat LGTBI, no?
Efectivament, les malalties estigmatitzadores ja ho van patir amb el tema del SIDA, no? De l'VIH. I, per tant, tornem també amb aquesta, també va passar amb la comunitat xinesa, amb el tema del Covid, no? Inicialment. I, per tant, hauríem de començar també a ser seriosos en temes de salut pública. Veiem que aquestes lupes informatives a vegades són contraproduents perquè després es demostra que són incertes i esbiaixades. I, per tant, hauríem de començar a parlar en termes de salut pública de manera general i preventiva, sobretot.
Professor titular de Dret Civil i director del Màster en Dret de Família i Infància de la Universitat de Barcelona, delegat per Espanya i Andorra de la Comissió Europea de Dret de l'Orientació Sexual, president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l'Adolescència i vicepresident de l'associació Ahora Donde. Professor Carlos Villagrasa, ha estat un plaer parlar amb vostè, de veritat, que vagi molt bé.
Permíteme, gràcies per tot.
50 minuts que passen de les 4 i dèiem els temps estan canviant. In a little town. Ho deia perquè segurament recordin també una pandèmia que va mudir el món durant 3 anys. Parlem de la Covid i de tot el que va significar. Ara bé, no va ser fins al juliol del 2022 quan l'Organització Mundial de la Salut va declarar una nova emergència internacional de salut pública, l'anomenada com a verola del mico, ara coneguda com en pocs. Des d'aleshores i fins ara, l'OMS ha documentat 87.000 casos i 140 morts en 111 països. Una nova notícia que va ser seguida per tothom a través dels mitjans de comunicació. Significava això una nova pandèmia? Doncs bé, el passat dijous 11 de maig, la mateixa OMS va decretar la fi de l'emergència sanitària internacional per aquest tipus de verola pocs dies després que decretés el fi de l'emergència per la Covid. Però què significa tot plegat? En parlem a aquesta hora amb la doctora Judit Villar, ella és responsable de l'Unitat de Vacunació Internacional de l'Hospital del Mar de Barcelona. Doctora Villar, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Doctora, ara ho dèiem, el juliol del 2022 es va decretar l'Emergència Internacional de Salut Pública per part de l'Organització Mundial de la Salut. Vam ser tots massa alarmistes pel que va significar o vam fer bé perquè la cosa no anés a més?
No, jo crec que ho vam fer bé. Ja hem après molt i de seguida es va posar l'alerta, es van crear ràpidament consultes específiques, es van fer protocols d'actuació, es va començar a mobilitzar per la vacunació, i crec que tot això ha sigut una estratègia d'èxit i és una de les causes de perquè s'ha pogut controlar tan ràpidament.
Ara anem a desgranar una mica tot plegat, si li sembla bé, doctora, perquè ha plogut des de tot plegat, però jo crec que no farem malament de recordar-ho. Quan estem parlant d'aquest tipus de verola, ben bé, de què estem parlant, doctora?
És un tipus de virus que es transmet per un contacte que, per sort, ha de ser prolongat amb mucoses o amb ferides de persones que tenen una infecció activa en aquell moment. Amb la qual cosa és una malaltia que, en principi, es transmet per contacte, aunque al principi també teníem aquests dubtes, no?, si podia haver també transmissió aèria, transmissió interfamiliar, que finalment no ha sigut així. I també està bé perquè, bueno, és una malaltia que en principi, en persones que no tenen factors de risc específics, és una malaltia de caràcter benigna, en el sentit de que no fa una evolució greu, a formes greus, que també era algo que no sabíem com es comportaria. Però sí que hem de recordar que hem tingut casos molt greus en persones en les que tenen problemes de defenses i fins i tot hi ha un mort. O sigui, és una malaltia que en persones immunosuprimides sí que es comporta d'una manera diferent, que és molt més agressiva i que té una afectació que pot arribar a ser dels pulmons, del cervell, una afectació cutània tan extensa que al final es comporten com grans cremats i es poden morir infeccions greus que entren per la pell. I, per desgràcia, hem tingut casos així en tots els centres de referència i a nivell mundial, doncs, les persones que no tenen accés a tractaments per pujar les defenses, com el VIH, etc., pues té una mortalitat que no és... arriba a un 30 o un 40%. Però, per sort, habitualment les formes que hem vist aquí han sigut formes lleus.
Avui és 17 de maig, doctora, i per això parlàvem també amb el professor Carlos Villagrasa de la LGTBI-fòbia. Pel que fa a aquest tipus de verola, va causar, recordo, molt d'estigma a la comunitat LGTBI. Tenia raó de ser, doctora?
A veure, evidentment no, l'estigma mai té una raó de ser. És veritat que les primeres notícies van ser que era aquest col·lectiu el principal afectat, i bueno, i el punt de mira, el focus, es va centrar aquí. Això, clar, és una mica mesclar, no?, les coses. Per què? Pues perquè està bé posar de seguida on és el focus perquè les estratègies arribin aquí. O sigui, per exemple, amb les vacunes s'havia de fer una priorització. Pues evidentment, aquí es donarà, no? Pues has d'escollir què persones són les més afectades. I això és una estratègia que no intenta absolutament per res estigmatitzar a ningú, però, clar, una vegada això pues, va arribar a determinats mitjans, etcètera, pues, s'ha una mica desvirtuat, no?, i se les ha acabat culpant d'algo.
Ara ho recordàvem, el passat dijous la mateixa Organització Mundial de la Salut va declarar la fi de l'emergència sanitària pel que fa a aquesta verola. Això vol dir que està tota la feina feta, doctora? Ho dic perquè es temen possibles brots aquest estiu als Estats Units, per exemple.
Sí, sí, o sigui, l'alerta continua. Una cosa és que no estiguem en situació de pandèmia, que té a veure amb el número de casos que es declaren cada dia, en correspondència a la població general, però això no significa per res que no estiguem alerta i que no estiguem a l'aguai, que aquest estiu, una vegada que comencen a veure concentracions o festivals, etcètera, no estiguem pendents, evidentment, però això com amb tot, com amb el Covid, que encara, ja no estem en pandèmia, però encara estem pendents. Vull dir, amb qualsevol malaltia que sigui un problema de salut pública potencial, hem d'estar sempre a l'aguai. Mm.
Doctora Villar, continua la vacunació per aquest tipus de verola a casa nostra? És a dir, qui es pot vacunar i per què hauria de fer-ho?
A veure, el tema de la vacunació depèn molt de la possibilitat de tenir accés a les vacunes. I ara estem en un moment que és més complicat, perquè s'ha fet una primera vacunació, va haver problemes de subministrament i s'han reservat dosis per fer la segona dosis a col·lectius especials, que són, sobretot, s'ha prioritzat a les persones que tenen problemes de defensa, sobretot pues, en el cas de les persones que viuen amb infecció pur de VIH, que tenen les defenses baixes, etc. Ara mateix, si no es compleixen certs requisits, és més difícil tenir accés a la vacuna. Però la idea és que qualsevol persona que es consideri que es vulgui vacunar, per dir-ho d'alguna manera, pugui tenir accés. I això esperem que arribi aviat, conforme continuen arribant aquestes dosis noves.
Mm. Ens queden 3 minuts, doctora, però finalment, ja que parlem amb l'Hospital del Mar, tot un referent de casa nostra també durant la pandèmia de la Covid, volia preguntar-li per això, perquè fa poques setmanes la mateixa OMS també va decretar la fi de l'emergència pel que fa al Covid. Com estem pel que fa al Covid a casa nostra, doctora?
Pues ho mateix, no, perquè virola és veritat que portem ja molts mesos sense veure casos, almenys al nostre centre, però Covid sí. Sí que encara pues, van ingressant persones, sempre són persones de risc, persones que, aunque s'hagin vacunat, s'hagin posat els reforços, pues, tenen problemes de defensa, s'han fet bona resposta o perquè tenen molta malaltia, molta comorbiditat de base, moltes malalties que se'ls compensen, i per desgràcia pues, encara anem veient casos que arriben a ser greus, per això s'hospitalitzen, però evidentment no té res a veure amb els meses previs. Però bueno, el Covid existeix i cada dia ho veiem i tenim pacients ingressats. Sí.
Doctora Judit Villar, responsable de la Unitat de Vacunació Internacional de l'Hospital del Mar de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vostès. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Help me, please. But he winds up.